Bon dia, són les 8, arrenquem aquí aquest matí a Ràdio Estel. Ara mateix hi ha 15 graus a la ciutat de Barcelona, Girona en tenen 12, 13 graus a Tarragona, 4 graus a Lleida, a Vic, i a 11 graus i a Mollerussa només en tenen 4. Atenció, que avui tornarà a ser un dia passat per aigua, especialment a les comarques de Girona, tot i que poden caure ruixats arreu, especialment a les comarques de Barcelona, també a les de Tarragona, i seguirà sent un dia amb força vent. De seguida us ho explicarem. Fins ara, els bombers han rebut fins a 14 avisos per aquest episodi de pluja i vent a casa nostra. Avui és dijous, és 11 de novembre.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Un dia que comença amb tres protagonistes. El primer, Charles Michel, el president del Consell Europeu, és partidari de construir un mur o una tanca a les fronteres europees per aturar l'entrada massiva de refugiats i migrants. És tan paradoxal i tan esgarrifós com sona. Tantes lliçons de democràcia i de drets humans que vam donar-li a Donald Trump per plantejar-nos un mur tan surrealista, infame i impossible com el de l'expresident nord-americà al desert mexicà en aquests moments. Europa té un problema seriós amb la política exterior i les fronteres. Bàsicament, no existeix. Es paga perquè alguns estats facin de tapa a qualsevol preu i sense preocupar-se de com es fa. Ho vam veure amb els migrants a Turquia, ho sabem molt bé amb el que passa des de fa molt de temps a Ceuta i a Melilla. I Rússia i Bielorússia ho aprofiten per fer mal on Europa és més dèbil. La idea de Michel pot sonar abajanada, això del mur. Però compta que Àustria, Bulgària, Xipre, la República Txeca, Dinamarca, Estònia, Grècia, Hongria, Lituània, Letònia, Polònia i Eslovàquia, fins a 12 països ja han signat un document que va en aquesta línia. Després no ens sorprendrà tant, perquè Europa ja tolera presidents com Víctor Orbán a Hongria, oi? El segon protagonista és Salvador Aznar Benità. És l'investigador de l'ICREA que ha liderat la investigació que conclou, atenció, que l'oli de palma afavoreix les metàstasis o l'agressivitat de les metàstasis en el càncer. La culpa és del principal element d'aquest oli, l'àcid palmític. Poc a opinar, molt a celebrar. Cada vegada ens preocupa més com mengem. Cada vegada podem qüestionar-nos més si són sants o no productes de consum massiu. Que important saber quines coses ens fan mal. I un consell, no mireu quantes coses porten oli de palma i acostumeu a menjar. Potser us espanteu. De fet, potser sí, millor que ho mireu. Mireu i actueu en conseqüència. Per cert, l'oli de palma tampoc és gaire bon amic, ni del cor ni del colesterol. I finalment us parlo d'Amiata Diallo. Probablement el seu nom no us diu res, però és una de les jugadores del Paris Saint-Germain femení. Està detinguda. La policia sospita, atenció, que va contractar uns pinxos encaputxats amb barres de ferro perquè apallissessin una companya seva d'equip, l'exjugadora del Barça, Keira Hamraoui. L'objectiu, lesionar-la perquè no pogués ser titular i en el seu lloc poder saltar ella al terreny de joc. Que bèstia. Si és cert, quin despropòsit i quina nul·la qualitat humana. S'ha d'estar molt grillat per fer això. Inqualificable. Va, posem el dia en solfa i comencem amb el temps i amb el trànsit. D'entrada, mirant cap al cel i a veure què passarà amb aquest vent. Jordi Miralles, bon dia.
Hola, Pol, bon dia. Comencem la jornada d'avui amb un cel força ennuvolat i amb pluges que afecten bona part de les comarques de Girona i molts punts de les comarques de Barcelona, de Tarragona i també del sud de Lleida. Per tant, matí per agafar el paraigua a molts punts de Catalunya. Precipitacions que durant tot el dia es mantindran a la bona part de les comarques de Girona i també a molts punts de les comarques de Barcelona. Encara que en aquests moments no estigui plovent, tingueu el paraigua ben a prop perquè el podeu necessitar. Les temperatures avui pujaran, especialment a les comarques del sud i comarques de Ponent, però no serà un ascens gaire important. I atenció també al vent, que continuarà sent fort, afluixarà una mica respecte al d'ahir, però la tramuntana i el mestral encara es notaran als dos extrems de la costa, així com el vent de gregal a la costa central. Demà continuarà plovent a Girona i hi haurà alguns ruixats a les comarques de Barcelona. A la resta, moltes més clarianes.
Gràcies, Jordi. Per tant, un dia de paraigües i un dia en el qual, ja us ho avanço, ni era ni és una bona idea agafar el cotxe. Anem fins al RAC. Armand Maravatlla, bon dia.
Bon dia, doncs aquest matí la pluja està afectant en certa manera la xarxa viària, això provoca retencions més importants de les habituals, sobretot per entrar a Barcelona des del Baix Llobregat. Per l'autovia 2 són fins a 15 quilòmetres amb trams de retencions entre Sant Andreu de la Barca i Cornellà de Llobregat. També per la B23 són 13 quilòmetres entre el Papiol i Esplugues de Llobregat, amb trams d'aturades en tot aquest tram de la B23, i també per anar cap allà la P7, que porta 8 quilòmetres de retencions en sentit sud fins al Nus del Papiol. També el tram de Sant Cugat i Barberà va carregat sobretot en sentit Girona. També hi ha retencions per la C58, són 4 quilòmetres tant per entrar com per sortir de Barcelona, i també hi ha retencions per la C32 des de l'altura de Viladecans, empalmen amb les retencions que hi ha a les rondes tant a l'altura de la zona franca en sentit Besòs com també fins a Pedralbes a la ronda Nadal, i també en sentit Llobregat tenim aturades a aquesta hora habituals fins a l'altura d'Horta a la ronda Nadal, i també entre les Besòs i el Poble Nou a la ronda Litoral. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. Passen 6 minuts del punt de les 8 i aquests són els titulars d'aquest dijous. Els Estats Units i la Xina acorden treballar per reduir el seu efecte en l'escalfament global del planeta. Són els dos països més emissors de diòxid de carboni i l'acord no té precedents. Els dos països ja havien pactat també reduir les emissions de gas metà. Aquest acord arriba a les portes del final de la cimera de Glasgow. Charles Michel, president del Consell Europeu, veuria legal que Europa pagués la construcció de murs i tanques per protegir les fronteres europees i evitar l'entrada de refugiats. Per ara, la Comissió Europea no n'és partidària i aprovarà més sancions a Bielorússia per l'atenció a la frontera polonesa. I Brussel·les exigeix a Espanya que augmenti el nombre d'anys cotitzats que té en compte per calcular quan ens toca de pensió si vol rebre els 70.000 milions d'euros del fons Covid. El govern espanyol estudia que els treballadors puguem triar quins anys tenir en compte a l'hora de fer aquest càlcul per reduir al mínim possible la pensió que n'acabarà resultant amb aquest nou mètode de càlcul de les pensions. Els camioners anuncien una vaga just abans de Nadal, del 19 al 22 de desembre. La vaga es convoca en plena alerta per la possible escassetat de productes de cara a aquestes festes nadalenques. Entre les reivindicacions del sector, ja que el govern espanyol no aprovi l'eurovinyeta per circular per les carreteres espanyoles. Catalunya és el territori de l'Estat on es denuncien més delictes sexuals, 2.300 l'any 2020. A tot Espanya se'n van denunciar fins a 13.000. Si ho mirem per ciutats, la que més en denuncia és Madrid, seguida de Barcelona, amb un miler de casos. Ramon Planas demana al Barça la seva sortida immediata i deixar de ser secretari tècnic del club. La petició ha agafat per sorpresa la junta directiva i ha coincidit amb l'arribada de Xavi i el seu staff tècnic al Barça. Planas considera que la seva etapa s'ha acabat.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Si avui passeu pel quiosc, si compreu el diari o si el consulteu en la seva versió digital, val la pena que us atureu en algunes informacions com aquestes. La Xina i els Estats Units firmen la clau climàtica i es comprometen a cooperar en la lluita contra l'escalfament global. Olma Giró, bon dia.
Bon dia. Els dos països que més CO2 emeten a l'atmosfera han presentat a la COP26 de Glasgow una declaració conjunta amb aquest compromís i s'han compromès també a presentar durant l'any 2022 un pla integral de reducció d'emissions de gas metà. Ho podem llegir a la majoria de diaris.
Dimiteix el gerent del Consorci de Serveis Socials de Barcelona després de detectar-se anomalies comptables durant la seva gestió.
Joan Oribe va dimitir el 22 d'octubre, 10 dies després de saber-se, segons la sindicatura de comptes, que entre els anys 2014 i 2019 es van fer contractacions irregulars per valor de 20 milions d'euros sobre sous a determinats empleats i desgavells comptables. Ho expliquen Jesús Albalat i Elisenda Culell al Periódico.
I el consum d'oli de palma afavoreix les metàstasis més agressives.
Investigadors de l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona demostren que el seu component principal expandeix els tumors cancerosos. L'oli de palma es troba sobretot en pastisseria industrial, alguns lactis i carn, i també en productes de cosmètica. Ho explica Xavier Pujol al diari Ara.
Al matí a Ràdio Estel. L'actualitat que t'acompanya.
Segueix la crisi humanitària i migratòria entre Polònia i Bielorússia. Uns 4.000 migrants han quedat atrapats entre el límit fronterer. Una xifra que podria augmentar i arribar fins a les 12.000 persones els propers dies. Tot plegat en un intent de Bielorússia per desestabilitzar la Unió Europea. Anna Closa, bon dia.
Bon dia. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciat que ampliarà les sancions la propera setmana contra Bielorússia i s'ha mostrat contrària a fer un mur entre Polònia i aquest país. Com defensa el president del Consell Europeu, Charles Michel, partidari que la Unió Europea financiï una tanca fronterera entre els dos països. El país estaria utilitzant els migrants per protestar contra les sancions que la Unió està aplicant des de les eleccions del 2020, uns comicis que des de la Unió afirmen que no van ser nets ni lliures.
I Brussel·les exigeix a Espanya que augmenti la quantitat d'anys per calcular les pensions per poder rebre els 70.000 milions d'euros que Europa injectarà amb els fons Covid. La mesura haurà d'estar aprovada a finals del 2022. L'acord signat permetrà sol·licitar en els propers dies un primer ingrés de 10.000 milions d'euros.
Espanya és el primer estat membre de la Unió Europea que ha consensuat les condicions a complir per rebre els ingressos de recuperació. A l'acord firmat per von der Leyen i Pedro Sánchez, la Unió Europea proposa calcular les pensions en funció dels últims 30 anys treballats. Actualment el càlcul es fa tenint en compte els últims 25 anys i amb el pacte Espanya es compromet a anar-lo augmentant any a any. Altres requisits que apareixen en el document signat són els de mantenir la capacitat adquisitiva de les pensions o el d'ajustar l'edat legal a l'edat real de jubilació.
I encara en l'àmbit europeu, la capacitat hospitalària als països de la Unió podria col·lapsar-se abans del febrer per l'augment de casos de Covid-19, ha alertat el director regional de l'OMS per a Europa, Hans Kluge, qui ha apuntat que el continent s'aproxima als 80 milions de casos acumulats i al 1,5 milió de morts abans d'aquest període. Sílvia Muñoz, bon dia.
Bon dia. Europa podria sumar 500.000 morts per Covid en els pròxims 3 mesos, si les dades de la pandèmia segueixen empitjorant. Per això, el director regional de la OMS per aquest continent ha reiterat que l'escenari d'aquest hivern no és gaire bo.
Si ens mantenim en aquesta trajectòria, podríem tenir un altre 500.000 de morts degut a la Covid-19 a Europa i Àsia Central abans del 1 de febrer de l'any vinent. I 43 països de la nostra regió s'enfrontaran a una tensió elevada o extrema en els llits hospitalaris durant aquest període.
Una projecció que encara no s'ha traslladat a Catalunya, tot i l'empitjorament de les últimes dades. La velocitat de transmissió se situa en 1,36 i el risc de rebrot és de 85 punts. Hi ha 328 hospitalitzats, dels quals 78 estan a les unitats de cures intensives. En les últimes hores s'han notificat 743 nous casos i 6 defuncions més.
Gràcies, Sílvia. Justament el govern ha esbossat com serà el nou Pla de Salut de Catalunya. El document, que encara s'ha d'aprovar, fixa un full de ruta per la recuperació després de la pandèmia, l'emergència climàtica i la necessitat de prioritzar la salut mental.
Alguns dels objectius específics d'aquest pla són recuperar l'esperança de vida en néixer amb els nivells previs a la pandèmia, reduir les desigualtats en l'autopercepció emocional, trencar la tendència creixent del nombre de casos d'infeccions de transmissió sexual o reduir en un 7,5% la taxa de mortalitat per suïcidi. El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, explica com s'enfrontaran els reptes dintre de l'àmbit sanitari.
En aquest context, el Pla de Salut ha d'encarar el repte d'avançar en la transformació del sistema de salut, adoptant una visió més àmplia de salut, incorporant noves formes de treballar per aconseguir una atenció més integrada i resolutiva i la necessitat de fer front de manera decidida a les desigualtats en salut i en els seus determinants, amb intervencions molt més transversals.
És hora de pujar el tren de la notícia Renfe.
Renfe col·labora amb l'espectacle musical més apassionant del món, Billy Elliot. Ja pots anticipar-te i adquirir les entrades per les funcions de Nadal. Apropa't amb els trens Rodalies de Catalunya i AVE de manera segura, còmoda, ràpida i sostenible a tots els esdeveniments culturals. Més informació a renfe.com i rodaliesdecatalunya.cat.
Renfe, Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Govern d'Espanya.
Al matí a Ràdio Estel. El bioritme del dia.
Va, camí d'un quart de nou del matí, el govern ha ofert a la CUP rebaixar les ràtios en educació i revisar també el paper que jugarien els agents dels Mossos d'Esquadra de la Brimo als desnonaments per tal d'intentar convèncer els copaires que els aprovin els comptes. Aquesta és l'última proposta de l'executiu per reclamar als anticapitalistes aquest aval. En aquesta situació, el conseller d'Economia, Jaume Giró, demana a la CUP que faci aquest esforç per aprovar els números, però els copaires, per ara, aquest pas endavant no el fan de fet, al contrari, han alertat que a dia d'avui seria complicat fins i tot que Aragonès superés una qüestió de confiança.
L'acord entre Esquerra i la CUP per la investidura incluïa que Pere Aragonès se sotmetés a una qüestió de confiança a la meitat de la legislatura, quan fa mig any que va ser nomenat president. La CUPaire Eulàlia Reguant adverteix que en una entrevista a Catalunya Ràdio que el seu partit no està d'acord amb el rumb de l'executiu.
Seria una mica complicat per certes decisions que ha anat prenent el seu govern i certes polítiques que ha impulsat. Li vam dir en el debat de política general, ho seguirem dient, que torni a l'inici. El punt de partida era l'acord d'investidura i era un punt de partida, no era un punt i final.
Els comuns consideren que el govern s'equivoca presentant uns pressupostos de caixa o faixa i amenacen en presentar una esmena a la totalitat si el govern no els truca per negociar els comptes.
D'aquesta manera, els comuns es distanciarien de la posició del PSC, que està disposat a facilitar els comptes a canvi de res. Ho ha explicat la presidenta d'En Comú Podem al Parlament, Jéssica Albiach.
Considerem que n'hi ha mancances importants en aquests pressupostos. Ara, si algú aixeca el telèfon i vol negociar amb nosaltres, nosaltres estem disposadíssimes, independentment del que facin la resta de forces.
PSOE i Unides Podem finalment ha arribat a un acord per derogar la llei Mordassa, tal com estava previst de fet en el seu acord d'investidura. Ara comença el camí cap a la seva reforma. Judit Caselles, bon dia.
Bon dia. El pacte inclou que no es puguin sancionar les manifestacions que es convoquin a última hora, com per exemple per aturar desnonaments. Fins ara la normativa del Partit Popular preveia sancions de fins a 30.000 euros en aquests casos. A més, es podran fer fotografies de concentracions sempre i quan no es posi en perill la seguretat personal i familiar dels policies. Un dels altres canvis, els agents no podran tardar més de 2 hores a identificar algú i no podran deixar-lo lluny del punt on havia estat detingut. A l'últim, els atestats policials deixaran de tenir presumpció de veracitat quan no siguin coherents ni lògics.
Gràcies, Judit. Veurem el recorregut perquè fins ara, fins a 40 vegades, s'havia aturat la presentació d'esmenes a aquesta llei al Congrés dels Diputats. En un alt ordre de coses, el jutjat d'instrucció de Barcelona ha obert judici oral contra Josep Lluís Alai, el cap de l'oficina del president Puigdemont. L'acusen de malversació i prevaricació per les despeses d'un viatge a Nova Caledònia, on va assistir en qualitat d'observador internacional.
La fiscalia demana que se'l condemni a 3 anys de presó i 7 anys d'inhabilitació especial per a càrrec públic per un delicte de malversació i a 10 anys més d'inhabilitació per un altre delicte de prevaricació. El tribunal considera que l'objectiu del viatge no encaixa amb les funcions que es pressuposen al responsable de l'oficina de l'expresident i que els més de 4.500 euros que va costar no s'haurien d'haver pagat amb fons públics.
I l'Audiència Nacional assegura que Villarejo només va espiar il·legalment els Pujol a Andorra, però no a Catalunya. El fill de l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, volia que s'investigués Villarejo per l'anomenada Operació Catalunya.
El magistrat Manuel García Castellón considera que Villarejo va actuar correctament en el cas de Catalunya i que només podria haver delinquit en actuacions concretes a Andorra o en casos que no afecten la família Pujol-Ferrusola. La investigació conclou que els Pujol no van ser objecte d'espionatge per part de particulars o amb mètodes que vulneressin els seus drets.
Una trentena de països i 10 grans marques de cotxes han acordat posar fi als vehicles de combustió a partir del 2035. L'acord, firmat a la cimera de Glasgow, proposa que tots els cotxes i furgonetes que es venguin a partir del 2040 siguin de 0 emissions.
El document l'han firmat el Regne Unit, els Països Baixos, Àustria, el Canadà, Dinamarca, Israel o l'Índia. Entre els fabricants hi ha marques com Mercedes, Ford, General Motors, Volvo, Jaguar, Land Rover i la xinesa Beat. En canvi, se n'han desmarcat Seat i Volkswagen. No han firmat el compromís Espanya, França, Alemanya, els Estats Units ni el Japó. Això sí, entre els 38 governs regionals i locals que també signen l'acord hi ha Catalunya i Barcelona.
I el text clau de la COP26 demana per primera vegada que s'acabin les ajudes públiques al petroli, al gas i al carbó, uns subsidis que tripliquen les que reben les energies renovables i que, per tant, impedeixen canviar el model energètic dels països.
L'any passat, el petroli, el gas i el carbó van rebre 375.000 milions de dòlars. Això és el triple del suport econòmic que reben les energies renovables i impedeixen la transició energètica cap a un model amb menys emissions, ja que la humanitat ja ha gastat 3/4 parts de l'escalfor global extra que es va admetre com a a marge de seguretat en l'acord de París. Per això, els participants de la cimera de Glasgow demanen als països que ho incloguin en la declaració final i que s'expressi l'alarma i la preocupació que això provoca.
El Comitè Nacional de Transport per Carretera, els camioners, per entendre'ns, la patronal dels camioners, ha convocat 3 dies de vaga, del 19 al 22 de desembre, davant del que denuncien un estat d'abandonament del govern espanyol cap al seu sector.
La patronal critica que després de diversos anys de negociació sobre qüestions que afecten l'activitat laboral dels camioners, el sector ha esgotat la paciència i els canals raonables de negociació. Algunes de les seves reivindicacions són la prohibició que els conductors facin càrrega i descàrrega dels camions, que no s'implanti l'eurovinyeta, que s'apliqui de forma obligatòria una clàusula de revisió del cost del combustible o àrees de descans segures per als professionals, entre altres.
Catalunya és el territori de l'Estat amb més delictes sexuals denunciats. El Ministeri de l'Interior ha comptabilitzat més de 2.300 casos al territori català només l'any 2020.
A tot l'Estat han comptabilitzat 13.000 casos en un any en què les restriccions per la pandèmia van fer que la xifra es reduís un 14%. Barcelona és la segona demarcació amb més delictes sexuals, amb més d'un miler de casos denunciats. Una posició que tan sols supera Madrid. A més, des del Ministeri també destaquen que l'any passat va augmentar significativament la ciberdelinqüència, una xacra que incideix especialment en els menors d'edat, ja que el 80% dels casos van ser víctimes amb menys de 18 anys.
I l'Ajuntament d'Igualada instal·larà càmeres de videovigilància al polígon Les Comes, on hi va haver la violació a una menor de 16 anys la matinada de l'1 de novembre.
La regidora de Seguretat Ciutadana, Carlota Carné, ha explicat que la mesura ja estava prevista abans dels fets. A banda del polígon, també se'n posaran els accessos i sortides de la ciutat. Per altra banda, Carné ha confirmat que l'Ajuntament va obrir expedient a la discoteca Èpic per vendre més entrades de les permeses. L'expedient pot suposar la imposició d'una multa o el tancament temporal del local.
Al matí a Ràdio Estel. La informació ara i aquí.
A seguir repassant l'actualitat d'aquest dijous, ens fixem en el que publica la premsa digital. Els Mossos d'Esquadra detenen a dos homes acusats de cometre abusos sexuals en 5 dies en un mateix hostal al centre de Barcelona.
Segons ha avançat el caso i ha confirmat l'ACN, els fets s'haurien produït el 2 i el 6 de novembre en un allotjament turístic del carrer Vergara, tocada a la plaça Catalunya. Fonts de la policia catalana, però, apunten que no els consta cap mena de connexió ni entre les víctimes ni entre els agressors. Els dos casos es van produir de nit i també han acabat amb la detenció del suposat responsable en poc temps. Ho podem llegir al Nació Digital.
Al mateix portal surten a subhasta 25 seus de l'antiga Convergència.
L'administració concursal ha fixat la data de la venda pel pròxim 2 de desembre. Les condicions són senzilles. No hi haurà ni puja mínima ni màxima, però les ofertes que no superin el 75% del valor d'inventari quedaran pendents de l'aval de l'administració concursal. La subhasta d'aquests immobles haurà d'aixugar els prop de 12 milions d'euros i una massa d'actius de 8 milions i mig. Per participar-hi, només cal donar-se d'alta i dipositar 3.000 euros de fiança.
I la Fiscalia demana presó per a dos acusats pels aldarulls post-sentència en el Barça-Madrid del 2019.
Va ser justament en el clàssic on Tsunami Democràtic va cridar a concentrar-se abans del partit contra les condemnes de presó a dirigents independentistes sentenciats pel procés. Els incidents van tenir lloc durant el maig i un cop ja s'havia acabat. Gairebé 2 anys més tard, dos dels acusats per aquells fets són jutjats aquest dijous. Fiscalia demana 4 anys de presó per presumptes delictes de desordres públics i atemptat.
Ens fixem també una mica més de prop en el que passa al territori. La borrasca Blas es pot convertir en un mini-huracà i deixar més de 100 litres d'aigua per metre quadrat a Girona.
La predicció del Servei Meteorològic de Catalunya indica que aquesta depressió podria convertir-se transitòriament en mini-huracà mediterrani o medicà, amb un centre ben identificat, càlid i alineat en la seva vertical.
Potser no arribem a tant, però agafeu el paraigües per si de cas. Els Mossos investiguen l'incendi d'un bar a Sant Quirze de Besora, Osona.
El foc semblaria intencionat i ha causat nombrosos danys materials, segons la policia, tot i que no hi ha hagut ferits. Segons els bombers, han rebut l'avís aquest dimecres a les 2 de la matinada i han treballat 3 dotacions que l'han donat per acabat al cap d'uns 20 minuts. Des dels Mossos diuen que per ara encara no hi ha detinguts.
La plaça de Sant Domènec a Manresa tornarà a tenir una pista de gel.
Està previst que es comenci a muntar la setmana vinent i funcionarà del 25 de novembre al 16 de gener. La inauguració serà el 27 de la tarda, coincidint amb la Fira de Sant Andreu, que es tornarà a celebrar després del el parèntesi de l'any passat.
I Andorra inclou l'ús del certificat Covid com a eina d'accés a certs serveis per primera vegada.
El Principat ha establert un mètode de restriccions en tres nivells distingits pels colors d'un semàfor, vermell, taronja i verd. El primer lloc, el nivell vermell, s'adreça a les activitats més sensibles, com és el cas de les discoteques. I és en aquest mateix nivell on serà obligatori controlar l'accés mitjançant el certificat Covid, però això permetrà prescindir de l'ús de la mascareta i la distància de seguretat, a banda també de recuperar el 100% de l'aforament.
Al matí a Ràdio Estel. Tot el matí amb tu.
El Barça femení segueix intractable a Europa i s'acosta cada cop més als quarts de final de la Champions després de superar el Hoffenheim 4-0. Xavi Toscano, bon dia.
Bon dia. Amb aquest resultat reafirma el liderat del grup C. Jennifer Hermoso ha inaugurat el marcador al minut 5 de partit. Putellas l'ha seguit amb un doblet i les blaugranes han arribat a la mitja part guanyant per 3-0. Marta Torrejón ha sentenciat el partit al minut 74. El Barça ha demostrat un cop més que vol revalidar el títol de campiones d'Europa.
I encara en futbol femení, detinguda la jugadora del PSG, Aminata Diallo, investigada per la greu agressió que va patir dijous passat una companya del seu equip.
Es tracta de l'exjugadora del Barça, Keira Hamraoui, que va ser assaltada per dos encaputxats després de sopar a un restaurant de París amb les seves companyes d'equip. Hamraoui va rebre diversos cops a les cames amb una barra de ferro, cosa que va provocar que la futbolista hagués de ser traslladada d'urgència a l'hospital. La policia regional de Versalles ha detingut Aminata Diallo, jugadora del PSG, perquè sospita que estaria relacionada amb aquest atac.
Pel que fa al primer equip masculí del Barça, el secretari tècnic del club, Ramon Planas, ha demanat plegar.
Planas vol rescindir el seu contracte, que acaba el 30 de juny del 2022, per poder estudiar amb temps les diferents propostes i ofertes que li han arribat. A més, considera que el nou tècnic, Xavi Hernández, ha de treballar amb gent de la seva confiança i per això dona per tancat el seu cicle al club. Ramon Planas ocupava el càrrec des de l'any 2018 amb la junta de Josep Maria Bartomeu. Sobre Ansu Fati, lesionat des del partit contra el Celta, podria estar a disposició de Xavi Hernández en 3 setmanes. La lesió sembla que no és tan greu del que semblava i amb una bona preparació física podria recuperar-se ben aviat.
Encara en futbol, la selecció espanyola té avui un partit clau per la classificació del Mundial de Qatar 2022.
Espanya ha de treballar de valent si vol entrar per la via directa a la cita del Mundial de l'any que ve. Avui a 9:15 del vespre juguen contra Grècia, que són tercers de grup, i diumenge s'enfronten contra els líders, la selecció de Suècia. El seleccionador Luis Enrique és optimista de cara al partit d'avui, però sap que encara hi ha coses a millorar.
No existe ningún otro partido más, solo hay un partido contra Grecia en Atenas. Pensar en lo que pueda pasar a continuación solo haría que despistarte de lo más importante. Tener ambición, ser ambiciosos y ir a por el partido desde el principio e intentar superar a un rival que sabe defender y que defiende con mucha gente por detrás del balón, esas serán las dificultades que vamos a encontrar y vamos a intentar solucionarlas.
El partit es jugarà després de la trobada entre Geòrgia i Suècia, així que Espanya jugarà sabent ja el resultat del seu màxim rival.
En bàsquet, victòria de la penya 76-67 davant el Turk Telekom d'Ankara en la quarta jornada de l'Eurocup.
Els de Badalona van dominar el partit des de l'inici i han acabat el primer quart 10 punts per sobre del rival, amb un marcador al descans de 43-29. La segona part va seguir la mateixa dinàmica. Joel Parra i Pau Ribas han sigut els màxims anotadors de la penya, que ja es prepara per al proper partit de Lliga dissabte a les 6 contra el Casademont Saragossa. I a l'Eurolliga avui és el torn del Barça, que juga a les 9 contra el Baskonia amb l'objectiu de deixar enrere la mala ratxa. Els blaugranes han perdut els dos últims partits que han jugat a Europa.
La informació i l'opinió s'escolta al matí a Ràdio Estel.
L'últim minut per arribar al punt de 9:15, com sempre, amb música al matí a Ràdio Estel. El dia com avui, de fa 63 anys, l'11 de novembre de 1958, va néixer Luz Casal, cantant i compositora nascuda al petit municipi de Boimorto, a Coruña. Això que sona és Loca.
Loca.
Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Bon dia, són 9:15, avui és dijous, és 11 de novembre, avui farem tertúlia amb la Marta Lasalas, el Sergi de Maia i el Carles Fernández. Serà a partir de les 9 per analitzar tot el que ens porta aquest dia. Abans haurem escoltat Xavier Ferrer. Xavier Ferrer és economista, és politòleg i és president del Consell Català del Moviment Europeu. Amb ell volem parlar del que està passant a la frontera entre Polònia i Bielorússia, de per què s'ha arribat a aquesta situació, de quins mecanismes té la Unió per intentar gestionar una crisi en la qual s'estan utilitzant a persones en situació d'extrema vulnerabilitat per a una batalla política. D'aquí a 5 minuts mal comptat, Xavier Ferrer, en directe al matí a Ràdio Estel. El dia que també volem donar veu al tercer sector. Són una baula fonamental de la nostra societat i del nostre estat del benestar. De fet, allà on aquest sistema fa aigües, té llacunes i mancances, i són ells, igual de castigats que la resta, però sense defallir. Ara bé, aixequen la veu d'alerta. Les seves entitats han avançat més de 65 milions d'euros que l'administració no desbloqueja per la lentitud de la burocràcia, la punyetera burocràcia que sempre ho deixa tot encallat i que ara mateix ha posat en escac algunes d'aquestes entitats després d'haver avançat 65 milions d'euros. Avui els donarem veu, serà poc abans del punt de les 10 del matí, amb Marta Ubutia. Avui és dijous i aquests són els titulars més destacats del dia. Els Estats Units i la Xina acorden treballar per reduir el seu efecte en l'escalfament global del planeta. Són els dos països més emissors de diòxid de carboni i l'acord no té precedents. Els dos països havien pactat ja també reduir les emissions de gas metà. L'acord arriba a les portes del final de la cimera de Glasgow. Charles Michel, el president del Consell Europeu, veuria legal que Europa pagués la construcció de murs i tanques per protegir les fronteres europees i evitar l'entrada de refugiats. Per ara, però, la Comissió Europea no n'és partidària i aprovarà més sancions a Bielorússia per la tensió que està provocant a la frontera polonesa. Brussel·les exigeix a Espanya que augmenti el nombre d'anys cotitzats que té en compte a l'hora de calcular quan ens toca cobrar de pensió. Això a canvi que Espanya rebi 70.000 milions d'euros del fons Covid. El govern estudia que els treballadors puguin triar quins anys tenir en compte per reduir al mínim possible la reducció de pensió que suposarà aquest nou mètode de càlcul. Els camioners anuncien una vaga just abans de Nadal, del 19 al 22 de desembre. La vaga es convoca en plena alerta per la possible escassedat de productes de cara a les festes nadalenques. Entre les reivindicacions del sector hi ha que el govern espanyol no aprovi l'eurovinyeta per circular per les carreteres de l'Estat. Catalunya és el territori de l'Estat on es denuncien més delictes sexuals, 2.300 l'any 2020. A tot Espanya se'n van denunciar fins a 13.000. Si ho mirem per ciutats, la que més en denuncia és Madrid, seguida de Barcelona, amb un miler de casos. Ramon Planas demana al Barça la seva sortida immediata i deixar de ser el secretari tècnic del club. La petició ha agafat per sorpresa la junta directiva i ha coincidit amb l'arribada de Xavi i el seu staff tècnic al Barça. Planas considera que la seva etapa s'ha acabat. I tancarem els titulars, com sempre, amb el temps i amb el trànsit. D'entrada, mirant cap al cel i pendents del vent, Jordi Miralles, bon dia.
Hola, Pol, bon dia. La pluja serà la protagonista del dia d'avui a bona part de les comarques de Girona, molts punts de les comarques de Barcelona, tot i que amb alguna ullada de sol, i també a punts aïllats de les comarques de Tarragona i del sud de Lleida, sobretot durant les primeres hores del dia. Cap a Ponent i al sud cada vegada hi haurà més clarianes i això permetrà que en aquest sector del país pugin una mica les temperatures. A la resta, aquesta pujada no serà gaire destacable. Comencem també la jornada amb força vent, vent del nord de la Costa Brava, vent de mestral a les Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona i vent de gregal a la costa central. Un vent amb el pas de les hores anirà disminuint la seva intensitat, però que encara tindrà ratxes de moderades a fortes. La previsió per demà ens anuncia nuvolositat variable a bona part del país, però encara a les comarques de Girona, precipitacions, especialment al matí, s'obriran clarianes de cara a la tarda i el mateix passarà a les comarques de Barcelona, amb temperatures que a poc s'han d'anar recuperant, però encara es mantindrà el fred a primeres hores del matí.
Gràcies, Jordi. Tornem cap al RAC, perquè avui era molt complicat arribar a la ciutat de Barcelona. Sapiguem què ja està passant a aquesta hora. Armand Maravatlla, bon dia.
Bon dia. Doncs avui matí plujós, això afecta les carreteres que porten retencions més importants de les habituals, per exemple, per la Pota Sud, amb fins a 13 quilòmetres de retencions a la B23 entre el Papiol i Esplugues, també 14 quilòmetres a l'autovia A2 entre Sant Andreu de la Barca i Cornellà de Llobregat. També la P7 porta congestió en aquest tram des de Sant Cugat fins al nus del Papiol en sentit sud, també el tram de Barberà, que va carregat en tots dos sentits, i ara també a l'altura de Montmeló trobem fins a 5 quilòmetres de retencions en sentit sud a l'autopista. Això a causa d'un accident que teníem fa una estona. Ara ja s'han reobert aquests carrils de l'AP7. Pel que fa a les rondes, també continua la congestió en tots dos sentits de la marxa. Són aturades en totes dues rondes i en tots dos sentits. I ara també a la C58 tenim 7 quilòmetres de retencions entre el nus de la Trinitat i Ripollet. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. Vinga, una altra bona dosi de paciència avui per circular per les carreteres catalanes. Són 2:15 de 9 del matí. Fem una pausa per la publicitat i en tornar a Xavier Ferrer en directe aquí al matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Tens Android? I tens l'app de Ràdio Estel? Doncs recorda descarregar-te la nostra nova app, Ràdio Estel Oficial. Busca-la, descarrega-te-la i continua actualitzat. Recorda, la nova app de Ràdio Estel per Android la trobaràs com a Ràdio Estel Oficial. Que no se't passi.
Ante los cambios de temperatura, abriga tus defensas. Yo elijo dos suplementos de Laboratorios Marnis. Propol Beat Defense y Beat C1000 Vitamina C Liposomada. Son muy fáciles de tomar, enviales para beber, con vitamina C e ingredientes naturales como el propóleo y la jalea real. Pide ahora el pack especial 2x1 con Propol Beat Defense y de regalo Beat C1000. Pídelo en herbolarios y para farmacias adheridas a esta promoción. Más información en marnis.es.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresol segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Més d'un 20% dels estudiants universitaris necessiten suport econòmic per dur a terme els estudis al nostre país. A la Fundació La Caixa concedim beques a estudiants excel·lents amb recursos econòmics escassos perquè accedeixin a estudis de grau universitari. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Estel Migdia, ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel. Tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
ha explicat en començar aquest programa, l'informatiu segueix aquesta crisi humanitària migratòria a la frontera entre Polònia i Bielorússia. Estem parlant d'uns 4.000 migrants que han quedat atrapats en aquest límit fronterer, directament en una terra de ningú, perquè Polònia va canviar la seva normativa interna per poder-los expulsar del seu territori. Bielorússia ha fet moviments semblants per no acceptar el retorn de les persones que marxen. I aquestes 4.000 persones, que aquestes pròximes hores en podrien arribar a ser, els pròxims dies en podrien arribar a ser fins a 12.000, segons algunes fonts, queden atrapats en aquest terreny de ningú, d'uns que no els volen deixar entrar i els altres que no els deixen tornar enrere. Tot plegat apunta a un intent de Bielorússia per desestabilitzar la Unió Europea en el pols que fa ja mesos que estan mantenint. D'aquesta situació avui en volem parlar amb el doctor en Economia per la Universitat de Barcelona, economista, politòleg i alhora president del Consell Català del Moviment Europeu, el senyor Xavier Ferrer. Senyor Ferrer, com estem? Molt bon dia.
Bon dia.
Fa moltes setmanes que estem parlant de les tensions que pateix Europa en algunes de les seves fronteres. Les tensions amb Bielorússia venen de fa ja temps. Ara estem parlant d'aquestes 4.000 persones que han quedat atrapades en aquesta frontera entre Polònia i Bielorússia. Vostè com ens ajudaria a entendre què és el que està passant de fons, no? És a dir, què hi ha darrere d'aquesta imatge d'aquestes persones atrapades davant d'una tanca amb concertines, com les polèmiques que havíem tingut i que tenim, de fet, encara a Ceuta i a Melilla, d'aquestes barreres de policies barrant-los el pas per entrar en territori polonès i en Bielorússia, que per una banda els empeny a creuar i que un cop ho han intentat no els deixen tornar enrere.
Bé, això és una crisi puntual d'ara, que s'haurà de solucionar, òbviament, però ve ja d'un conflicte, diguem, anterior o d'abans. I si anem més enrere, Bielorússia està situat en l'entorn de Rússia, del que era l'ex-URSS, i això hi diem molt enrere, però per tant ens ho saltarem, però hi ha aquesta confrontació entre el que és la Unió Europea, aquesta visió, diguem, de democràcia i tal, i una visió d'un altre concepte d'organitzar-se, no? Com la Rússia de Putin i, molt més encara autocràtic, aquest país Bielorússia de Lukashenko, que fa 24 anys que està en el poder i es fan aquestes eleccions, diguem, que no tenen res de democràtiques o que es van voler qüestionar amb aquest aspecte i que guanya per uns percentatges que no són lògics ja dintre d'un món democràtic, i a partir d'aquí doncs hi va haver les sancions de la Unió Europea, sancions econòmiques que n'hi ha hagut diverses, i la protesta del règim de Lukashenko, que sempre té el suport de Rússia, i aquest és una mica el dilema, no? I la sortida de Bielorússia en aquest cas és que ja posem per cas el que són capaços de fer quan van fer, si us recordeu, farà 4 o 5 mesos, que van fer baixar un avió que hi havia un dissident i després va haver un increment de sancions, i ara doncs aquestes sancions comencen a fer mal i la reacció de Bielorússia ha estat aquesta crisi humanitària que ha creat, que facilitant l'entrada de migrants d'Orient Mig i de les diferents països que hi ha conflictes econòmics, doncs els econòmics i militars i de guerres, doncs els hi facilita l'entrada i posen a les portes d'Europa, davant de Polònia, Lituània també, doncs aquesta pobra gent que venen enganyada aquí pensant que arribaran a la Unió Europea, i la resposta de la Unió Europea és i de Polònia també, de que no poden entrar. I aquí s'ha d'entendre si la Unió Europea és solidària o no. És que no és aquest el tema. El dilema és que és el xantatge d'un altre país. Una mica aquest seria
l'escenari. El problema, per exemple, a vostè li ha sorprès que ara mateix el que estigui en debat és la construcció d'un mur o d'una tanca, no? Com, per exemple, el president del Consell doncs, ja ha dit que seria legal, és veritat que la Comissió Europea no hi està a favor, no? Però vull dir, hem estat durant 4 anys amb el mandat de Donald Trump, no? D'alguna manera donant lliçons de drets humans i parlant de la barbaritat que era, no? El mur amb Mèxic que plantejava de construir Trump a la frontera amb Mèxic, fins i tot enmig del desert, no? I ara de cop i volta resulta que el debat és si hem de fer un mur a les fronteres occidentals orientals d'Europa.
Jo crec que aquest no és el debat. Aquesta expressió ahir de Michel, del president del Consell Europeu, és per mi, la manera de veure, és una concessió a Polònia que diu que i tergiversa aquest nom, que en comptes de mur en diu infraestructura de protecció, sí. que és una aberració, no? Això, perquè un mur és un mur i s'ha acabat, no? Però hem d'entendre també que el país de la Unió Europea que té el conflicte ara davant i té el problema davant és Polònia. I les relacions de Polònia dins de la Unió Europea no són fluïdes com amb un altre país. Sabem que Hongria també i Polònia, doncs Polònia, el Tribunal Constitucional polonès va fer tot un torn de força contra la Unió Europea, diguent que les lleis de Polònia estaven per sobre de les europees, lo qual és dir no a la Unió Europea, i estem en aquest conflicte. En aquest aspecte que dic, s'ha de trobar una solució. Per tant, ara, el president del Consell Europeu, que representa els estats dintre de la Unió Europea, fa, per mi, la manera de veure, és una concessió de dir, escolta, amb això sí. Estem amb vosaltres.
Però es pot fer una concessió? És a dir, estem parlant d'una qüestió que per escrit ja han signat Àustria, Bulgària, Xipre, la República Txeca, Dinamarca, Estònia, Grècia, Hongria, Lituània, Letònia, Polònia, Eslovàquia, que estan plantejant... no sé si la paraula és un mur, però per entendre'ns... Aixecar aquestes tanques, no? I alguns d'aquests països, diguem-ne, no són justament coneguts internacionalment dins de la Unió Europea per tenir els governs més progressistes, ho diré de la manera més fina possible. Sí. Vull dir que segurament... ostres, que el president del Consell faci una concessió en aquest sentit, encara que sigui dialèctica, és delicat.
Hi ha la concessió aquesta i, al mateix moment, hi ha la posició de von der Leyen, la presidenta de la Comissió, dient que seguiran amb les sancions i amb la duresa. I la posició també del comissari d'Exteriors, de l'alt representant, Josep Borrell, que ve a dir que s'ha de trobar una solució i un corredor perquè aquesta gent pugui marxar. Per tant... És veritat que sempre sol passar que la Unió Europea no té una veu única. Per què? Perquè no és un estat a l'ús. I té aquesta posició de que hi ha una posició dels estats representada pel Consell Europeu, en aquest cas el president Michel, i una posició de lo que seria la norma, la normativa, el dia a dia de la Comissió Europea representada per von der Leyen. I és diferent. Al final sempre és veritat que acaben manant els estats. I, per tant, també això d'aquesta concessió, a la meva manera de veure dialèctica, ahir ja està sobre el terreny també amb Frontex i amb la protecció de sense murs. Hi ha una protecció, de fet, de les fronteres de la Unió Europea, que no són tal com a tal fronteres de la Unió Europea, són fronteres dels estats que formen part de la Unió Europea. Sí. I ja hi és aquesta... O sigui, ho hem vist a Grècia...
El que passa és que aquest és un model que fa molt temps que s'aplica, bàsicament perquè ens vam inventar Frontex, però no vam tocar gaire res més, diguem-ne, no? com ara explicava vostè, de les fronteres dels països, i al final els països limítrofs, no? Doncs acaben suposant les fronteres europees. En el cas espanyol és evident, no? Hi ha la situació de Melilla i Ceuta, que segurament ho reflecteixen de la manera més crua possible. Però on acaba pensant o acaba veient que és molt fàcil no fer-li xantatge a la Unió Europea, o com a mínim que tothom s'hi atreveix internament, hi ha el cas de Polònia, com vostè feia referència, hi ha el cas de les lleis que està aprovant Hongria, no? Per exemple, sense anar més lluny, hi ha el que passa amb Ceuta i Melilla amb el Marroc, i ara amb Lukashenko i Rússia, que sembla que tothom s'hi atreveixi.
No, i si anem amb el tema del xantatge, per dir-ho així, a través de la immigració, és recurrent. Ho hem vist amb el Marroc, com va deixar anar els nanos aquells de Ceuta, diguéssim,
sí.
Perquè volien unes concessions econòmiques, o en Turquia, no? Que es va fer aquell acord, que es va dir que era de la Unió Europea, aquell acord era dels estats de la Unió Europea en Turquia, que pagàvem uns diners perquè Turquia mantingués en el territori turc, en els pobres, diguem, desgraciats que sortien de Síria, no? És veritat. Què passa? Si la Unió Europea fos un estat a l'ús i amb una visió més no democràtica, aquests temes no passarien, i perquè no es deixarien entrar i ja està. I això, ells, o sigui, els contrincants, els estats veïns que volen fer xantatge o que volen alguna cosa a canvi, saben que el tema de la immigració fa molt mal a la Unió Europea, perquè la societat europea, en general, la ciutadania, és solidària i vol ajudar, i té aquesta idea, i els governants ho saben, i a més després tampoc tenen el poder d'un estat concret i unitari que pugui actuar. I per tant aquest és el dilema. La solució jo la veig, i jo crec que al final les coses evidentment han de tenir una solució, i és trobar. Ahir va haver una trucada de Merkel, especialment, que no seria el millor, perquè és la qui dirigeix, i a més ara està acabant el mandat, un estat de la Unió Europea, però a Putin, i que encara que Putin li respon que és un tema intern de la Unió Europea amb Bielorússia, no és així. I per tant aquí s'hi poden jugar alguns elements també. No hi voldria veure, o penso que també aquesta crisi la Unió Europea l'ha de tractar, i Polònia també, amb molt de cuidado, perquè Rússia dona suport a Bielorússia, hi ha tota aquesta geoestratègia o geopolítica en l'àmbit de l'Europa més gran, diguem, i hem de tenir en compte que ens convé, encara que això espero que se m'entengui el que dic, estar bé amb Rússia, perquè de Rússia arriba l'energia que necessitem per fer funcionar la Unió Europea.
Clar, és que segurament aquest és el paradigma més gran, no? I una de les debilitats més grans que ara mateix es troba a Europa, no? És a dir, tenir 4.000 persones estacades en una frontera per un país, Bielorússia, que sabem, o com a mínim així ens ho han explicat, que totes aquestes persones que provenen de molt lluny els posen un avió amb totes les facilitats per fer-les volar fins a Bielorússia, on ara mateix les temperatures, frontera amb Polònia, no serien les més agraïdes, per deixar-les tirades contra una tanca que no poden entrar a Europa, sabent que tindrà el recolzament segurament de Rússia en tot això, no? I que a Rússia no li podem bufar ni el clatell, perquè té la clau de la calefacció ara que comença l'hivern.
Aquesta és la realitat, però tampoc és tan... És així, com dius, però Rússia també necessita els diners de la Unió Europea que li paguem per l'energia. Per tant, és com una partida d'escacs, que al mig hi ha uns pobres desgraciats que els utilitzem com arma llancívola, no?
Clar, però jugar una partida d'escacs amb 5.000 persones que ho han perdut tot...
Sí, i és el que ahir deia l'alt representant, no? Diu, escolta, s'ha de trobar una solució ràpida, però fixa't, venia a dir, però aquests migrants no poden entrar a la Unió Europea, però a veure si se m'interpreta. Si deixes entrar aquests, l'efecte crida és molt gran, i evidentment hem de ser solidaris i tal, però és que la situació que hi ha fora de les fronteres de lo que és la Unió Europea, i més en la banda d'Àsia, Afganistan i Síria, i també Àfrica, és la solució no passa perquè tothom vingui a Europa. La solució passaria, això s'ha dit ja fa molts anys, en què es donin els elements suficients d'ajut perquè aquests països funcionin des del punt de vista polític i també econòmic, i que la gent no s'hagi de traslladar, i també de militar, perquè molts són migrants de conflictes bèl·lics, no? I això s'ha de trobar una solució, i jo crec que es trobarà. No és de rebut que aquesta crisi de migrants Bielorússia la plantegi a l'entrada de l'hivern. Per què no la planteja a l'estiu? Perquè a l'hivern fa molt més mal tot això, no? Perquè veus aquella pobra gent, i que a més aniran arribant, perquè això no s'ha parat. També la Unió Europea, o qui sigui, que hagi de trobar solució, qui ha de parlar amb els països d'origen, i sobretot amb les que surten aquests migrants, i sobretot amb les línies aèries que els porten, perquè molts arriben amb avió. Bueno, tot això és el que aquesta situació que ha caigut com del cel, i que es podia preveure, però no s'havia previst, ara tenim el problema i s'ha de trobar una solució, però amb aquests paràmetres, no s'ha de trobar una solució a la via de la negociació i del diàleg, perquè també hi tenim a perdre, i també la ciutadania europea ha d'entendre que hi tenim a perdre, perquè a vegades els polítics de la Unió Europea, especialment els de la Unió Europea, que tenen menys força que dels estats membres, no? Tenen aquest dilema, no? Si fan cas a la ciutadania, doncs han d'actuar d'una manera, però si fan cas a la geopolítica i a la realitat, han d'actuar d'una altra. Que volem energia, que volem disfrutar de tots els avantatges de l'estat del benestar, això requereix energia, part d'energia arriba de Rússia, per tant, un conflicte amb Rússia, Bielorússia, Rússia, no ens interessa. Hem de trobar una solució, i evidentment és una solució humanitària que no pot tardar.
En aquesta situació i amb un país com Bielorússia, amb un governant com Lukashenko, amb els anys que porta manant de la manera que ho està fent, etc, les sancions són el camí, perquè en portem quatre, si no em descompto. N'estem plantejant aquesta que s'ha d'aprovar, no?, al llarg d'aquestes properes hores, que ja seria la cinquena, però de moment quatre, diguem-ne, ens han portat a aquestes 4.000 persones a la frontera polonesa, no?
Sí, dilluns que parlaran de les següents, que és també evitar que mandataris econòmics doncs puguin fer negocis, i també les que ja s'han previst, o les que ja hi ha, que són prohibir vendre, subministrar, transferir o exportar equips de tecnologia i informàtica, tot l'entorn d'internet, perquè no puguin desenvolupar comunicacions fluides, o també productes petroliers, o actuar en plan negocis dintre del mercat de capitals de la Unió Europea, doncs tot això clar que fa mal, i fa mal més però hi ha aquesta contradicció, fa mal a les elites, però després també ho pateix la població de Bielorússia, i és una situació que no pot durar sempre. Per tant, té mal arreglo, però...
Que Angela Merkel ja no estigui en la política activa alemanya i europea, té alguna cosa a veure en la situació a la qual s'ha arribat ara?
No, jo crec que no. I a més, Angela Merkel ha actuat ara de seguida, encara és mandatària d'Alemanya, i Alemanya té un conveni amb Rússia sobre l'energia, que aquí el gas que ens ve de Argèlia, doncs allà ve de Rússia, no? I per tant també s'hi ha posat, perquè 90 milions d'alemans estan també dintre de... Encara que de moment ningú ha parlat de que sigui una crisi energètica, però si no es porta bé aquesta crisi humanitària i aquesta relació amb Bielorússia, pot esdevenir amb un efecte, doncs, de ja prou desestabilitzat que està el mercat de l'energia elèctric, doncs amb una crisi energètica, i és el que s'ha de parlar. Jo crec que això és el que ha fet actuar més a Merkel. Merkel, que faig un aspecte de futurologia, jo crec que Merkel podria fer unes vacances, les haurà de fer ara, però és una política perfectament recuperable per actuar amb una organització internacional o dintre d'algun càrrec a la Unió Europea d'aquí un temps, perquè el seu missatge de força tranquil·la, doncs, encara que a vegades no obté el 100% del que es vol, sí que evita el conflicte, que és el que jo crec que amb la trucada d'ahir, aquest inici de trucada, doncs s'irà aconseguint.
En Xavier Ferrés, economista, politòleg i president del Consell Català del Moviment Europeu, i estem parlant avui en directe al matí a Ràdio Estel. Abans d'acabar aquesta conversa, hi ha dues qüestions que m'agradaria demanar-li, que no tenen a veure directament amb això. Un seria fer-li una pregunta en relació amb aquesta cimera del clima que hem estat fent, que estem fent a Glasgow, que acabarà aquest divendres. No sé, des del seu punt de vista i amb el seguiment que n'ha pogut fer, si en faria una valoració, i si creu que realment s'hi han fet algun tipus de pacte o d'avenç que pugui ser significatiu, sempre i quan es compleixin, evidentment.
Bueno, mira, i començo pel final, amb el que has dit. Jo crec que el més important d'aquestes cimeres no és tant el que s'aprova, que ho és, sinó que es compleixi. I perquè s'han fet moltes proclames i moltes amb altres cimeres anteriors, i al final sempre es va retrasant la data que s'ha posat per arribar amb les conclusions que s'han previst abans, no? Lo bo d'aquesta és que, com deia un científic, per primera vegada en les resolucions s'inclou el que venen a dir els científics, que això de l'1,5%, de que l'escalfament, de que no es pot arribar al 2,4%. Per tant, hi ha una certa voluntat, i després també hi va haver una reunió molt important, diguem, o més que una reunió, una comunicació d'Estats Units i Rússia, que estaran, que són un dels estats més